Novedades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. En els darrers anys, si hi ha hagut una aplicació de les noves tecnologies a l'educació que ha destacat, és sens dubte l'aprenentatge o la formació en línia. De fet, si mirem les dades dels últims 10 anys, quasi totes les universitats, tant en l'àmbit nacional com internacional, han posat en marxa el que se sol anomenar campus virtual. A la Universitat Politècnica de València, aquest campus virtual s'anomena Poliformat i aquest és el tema que avui tractarem en Plèiades. I per parlar-nos d'això, comptem amb la presència de David Roldán i Martínez. Benvingut, David.
Ben, gràcies, gràcies. Moltes gràcies.
El nostre convidat naix a València, l'Horta. És doctor enginyer en telecomunicació per la Universitat Politècnica de València. Actualment és analista de la SIC i el responsable de Poliformat. Enguany col·labora amb Sakai i aquest any ha sigut nomenat QA Lead for Internationalization de Sakai, és a dir, que és el responsable de la comprovació que Sakai funciona en un entorn multilingüe. A més, és el responsable del funcionament de la interfície en llengua espanyola i també col·labora amb la Universitat de Lleida en la traducció al català. A més, té quasi 20 llibres publicats sobre temes tecnològics i diverses ponències en congressos nacionals i internacionals. Des de 2007, és membre de la secció de triatló de la UPD, on participa activament en els campionats que s'organitzen tant dins de la universitat com fora del nostre territori. David, estem a punt d'inaugurar l'any acadèmic i moltes de les assignatures que s'ofereixen combinen una part presencial i una en línia. D'altres s'ofereixen totalment en línia, com per exemple els nostres cursos, no? També oferim aquesta combinació. Per començar, a què ens referim quan parlem de la formació o l'aprenentatge en línia?
Bé, l'aprenentatge en línia vol dir, és l'aplicació de les anomenades noves tecnologies a l'educació. Molta gent pensa que només és aplicar internet o la web a l'educació, però només és això. Hi ha moltes coses. Per exemple, les tecnologies mòbils i, bé, podríem entrar així a fer una dissertació molt llarga, que no és l'objecte, però bé, és l'aplicació de les tecnologies web, per dir-ho d'una manera breu, a l'educació. És oferir als alumnes i als professors un espai virtual per a poder interaccionar. No, l'objectiu no és substituir l'educació presencial, sinó complementar-la, encara que hi ha moltes vegades que per l'estratègia o per l'assignatura o pel que siga, només la formació pot ser virtual.
I precisament estàs parlant de formació virtual. Aquest tipus d'aprenentatge es dona en el que s'anomena campus virtual. Ens podries comentar què és això d'un campus virtual?
Sí, el que jo diria és d'oferir un espai d'interacció a la web, si voleu dir-ho així, s'anomena campus virtual, és més o menys el termini que s'utilitza.
Sí, seria un lloc on no només tinguera lloc o correguen activitats de formació estrictament, sinó una interacció, diguem, entre alumnes, professors, entre alumnes entre si, tal vegada també.
Sí, tot això. És una manera d'agrupar tot el que la formació en línia suposa. Això és un campus virtual. És com un punt únic d'accés de l'alumne i el professor a tot el procés educatiu.
De manera que, per això parlem de campus virtual, no? Perquè hi ha una analogia amb el que ocorre en un campus real, no? On la gent es troba, sí, pot xerrar. Hi ha cafeteries virtuals també en els campus virtuals?
Suposo que sí. Demaneu un gregal i ho posarem a Poliformat.
Doncs quedaria bé en el menú de l'esquerra cafeteria. Jo crec que estaria allà en ple. El xat...
Tot és possible.
Bé. Mira que ho farem.
Sí,
feu-lo. Com el veus el cafè? O sigui, que pots quedar per a fer
ofrece el café, però cadascú se'l porta.
No, tens per la disquetera o per... La disquetera no ja, perquè és més antiga, però per l'USB o pel correu electrònic.
A més, és una proposta bona.
De segur que hi ha alternatives per a que tisca el café de l'ordinador.
Sí, 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 sí. I per a fer règim també, si no menges, perquè si no t'arribes a menjar. Bé, deixem ahí ja. I anem, no farem el regal al final. Jo crec que els companys en diran, estos que volen. Val. Aleshores estem parlant del campus virtual, aquesta analogia que estàveu parlant, Toni, i tu abans. I aleshores estem, doncs, continuem en aquesta adaptació de les universitats al Pla de Bolonya. Aquesta implica, està implicant una sèrie de canvis en la manera d'entendre la docència presencial i no presencial. Uh-huh. Aleshores, què trobes tu que es pretén amb la creació d'aquest... O sigui, què es pretén afavorir amb la creació d'aquest tipus de campus virtuals? Què trobes tu?
Bé, explicar així el Pla Bolonya seria massa extens també, però anem a veure si puc centrar un poc. L'e-learning, o la formació en línia, un campus virtual en definitiva, el que permet és que el professor i els estudiants no siguin al mateix lloc interactuant. Clar, Bolonya el que afavorís és la mobilitat. Doncs tu pots estar matriculat a la Universitat d'Estocolmo i assistir a classe des d'ací, per exemple. I ahí és on un campus virtual té la seva potencialitat d'ús a Bolonya. Per dir-ho molt simplement, perquè després hi ha d'haver darrere un munt d'aplicacions que siguin capaços de mesurar l'activitat dels alumnes a Polyformat o al campus virtual per tal d'avaluar aquesta dedicació en crèdits o en treball que es pugui avaluar per a les notes finals.
Clar, això és la pregunta que vam fer en la reunió aquella que vam tindre sobre el Polyformat, no? Com valoràvem les hores de treball, no?, que havien invertit? Clar. Bé, seguint un poc en aquesta línia, penses que la interacció que s'estableix entre el professorat i l'alumnat a través d'un campus virtual és menys rica que la que s'estableix en una classe presencial?
Doncs jo penso que poden ser complementàries. Depèn molt de l'actitud dels professors i dels alumnes, de l'actitud i de l'aptitud. Doncs perquè està massa estesa la creença de que per a fer una bona docència virtual has de tenir unes competències informàtiques, tecnològiques, molt avançades. Però això no és cert. És cert que sí que has de tindre destresa, però no has de ser un expert informàtic. Que va, si fos així, els camps virtuals estarien abocats al fracàs.
Jo trobo que destresa i, a banda, l'actitud també de
voler l'actitud és molt important.
I de
si
veure
tu...
com funciona, clar. I no a la mínima, doncs, que tenim algun clar. Problema en tasques o el que
sigui. Això és tecnofòbia.
Doncs ja ens tirem cap arrere.
Clar,
això sí
és molt important l'actitud, sí, l'actitud del professorat, és a dir, que els professors vulguin
que vulguin, que els avellisca a fer coses.
Sí,
a través de
vulguin aprofitar-lo al 100%, però és el mateix que en una classe presencial, si jo vaig i fas la meva classe, ha soltat un rotllo i tot el món està dormint, pues molt bé, a mi em dona igual, pues vale. És el mateix en un campus virtual. Només que és més fàcil que en un campus virtual els alumnes adormen perquè no està el professor. No sé si
dormen
si
més tranquils encara. Doncs, damunt del teclat.
Clar, també és molt important l'actitud i l'aptitud dels alumnes.
Sí, sí.
En aptitud no hi ha, no sol haver cap problema, perquè ara els joves estan molt més acostumats, sí, a treballar en els xats i les xarxes socials i aquesta mena d'eines, no? Però també és molt important la seva aptitud, que treballen, que no només que treballen ells, sinó que facin també treballar als professors i al revés.
Sí, perquè, clar, si proposes una sèrie de
clar, i
de
ningú tasques, no la fa...
I aleshores la rebuda que tens, jo parlo perquè just l'any passat em van fer, del fòrum, per exemple, el vam gastar i ho van combinar amb tasques. I la gent en el primer fòrum va participar activament i jo, per a mi, era realment una retroalimentació, clar, molt bona, perquè veia... estan, han contestat, han fet la faena, damunt entre ells es van contestar, i clar, vas establir, ja no era una faena de classe només, sinó que s'havia creat un ambient, no sols dins de classe, sinó que el fòrum els havia costat d'allí, jo sentia com comentament, allò que vas posar, o sigui, que realment és, si ho connectes molt, sí que és, tens una, la línia, no? Eixa línia sí que es, es traspassa i aleshores s'unix, presencialitat i no presencialitat.
Clar, és que la...
Però has d'animar-los molt i engrescar-los molt.
Sí, i una de les avantatges de la no presencialitat, de la virtualitat d'un campus virtual, és que, com que no, no fa falta la presència física, la gent que és tímida participa, perquè no se sent cohibida ni, ni res. I això està molt bé.
Sí, perquè de vegades te deixaven, és que a mi clar. Fa vergonya, em deien a mi a classe, i després en el fòrum entraven o m'enviaven les tasques d'expressió oral, me les feien i molt bé, tot a través de tasques de poliforma.
És el mateix que deia la setmana passada Pepe Belloc.
Exacte, que ens va visitar, PC, va obrir no? la temporada.
Diu, sí, si tu tens en la classe presencial, molta gent no s'atreveix a participar, no? Perquè té por de...
ficar la pota.
Ja. Exactament. Però en la tauleta PC sí que ho envien com més anònim.
Hi ha més impunitat.
Exactament.
Sí, sí. Bé, jo m'he quedat a des en ganes de dir-ho, però perquè els alumnes no s'adormen, cal el cafè virtual o real, no?
El que ja t'ho dic, poseu un gregal i s'estudiarà.
Mira que el posem a la setmana que ve.
Jo ho estudiaré,
Me'n deus encara una, de com enregistrar-nos.
És tu qui rep els gregals, dir, perquè la setmana passada...
No, els gregals... canviem de tema.
Cal inventar una cafetera que funcione com a perifèric de l'ordinador.
Ja hi ha.
Ah, sí?
Sí, jo tinc un company que té un ventilador.
Com a perifèric?
Sí.
Que fort. O sigui que inventen de tot, realment.
Temps al temps.
Bé, a l'UPB disposem de la plataforma Poliformat per a treballar en totes aquestes qüestions, no, de l'ensenyament virtual, l'ensenyament en línia, etc. Volia que ens comentaris com naix aquesta plataforma.
És una història molt llarga.
L'escoltem.
A veure... Així a la universitat n'hi havia tres o quatre plataformes fa 5 o 6 anys, no en recordo, 5 crec que pense. I clar, estaven totes molt bé, però el tenir 5 plataformes diferents el que fa és dispersar-se els esforços. Aleshores el que es va decidir és tot el contrari, sinó focalitzar els esforços cap a un objectiu comú. I bé, es va plantejar el projecte, vam recercar les plataformes d'aquesta que feien aquestes tasques per la web, i després d'un any o any i mig es varen decidir per Sakai, que és un programari lliure en el que està basat Poliformat.
Val, doncs, David, just anava a preguntar-te sobre això.
Ah.
Quin era el programari que usava Poliformat, sí. I si aquest programari, doncs, se l'havia elaborat la UPB o havia sigut un projecte comú? Conta'ns un poc
no,
això.
No, al món de les plataformes de e-learning hi ha una corrent o un conjunt de plataformes que estan basades en programari lliure, o que no que estan basades, sinó que són programari lliure. Les més utilitzades són Moodle, Sakai i .learn. Per exemple, Moodle és la que utilitzen a Castelló, a
Jaume I.
.learn és la que utilitzen a Cienfront, a la Universitat de València, i nosaltres vam triar Sakai. Per què Sakai? Per molts motius. Un dels més importants és perquè s'adaptava molt bé a la infraestructura tecnològica que utilitzem així. I l'altre també perquè estratègicament era una oportunitat per a nosaltres, no hi havia cap institució a Espanya que utilitzara Sakai, i bé, decidí apostar per Sakai, jo crec que així prou bé. De fet, som la universitat a Espanya més gran utilitzant Sakai i som una referència en el món, no només en que seria Latinoamèrica, sinó també en el món, perquè estem molt implicats en el programari aquest.
David, estàs parlant-nos de Sakai, no? Per què us decidiu treballar en col·laboració amb Sakai i com ho porteu a terme?
Bé, decidirem col·laborar amb Sakai per un motiu principal, i és que el programari lliure sol ser molt genèric. I nosaltres així volíem una solució molt particular. Doncs el que han fet és adaptar Sakai a les necessitats de l'UPB. Pues, per exemple, integrant-la amb les altres aplicacions corporatives, com poden ser Padrino, o el webmail, o la gestió docent, que, és clar, són aplicacions només de la UPB. Doncs als altres membres de la comunitat o als altres usuaris de Sakai no li fa res. Clar, també hi ha que tindre en compte que quan començarem a utilitzar Sakai, Sakai és un programari desenvolupat per universitats americanes, doncs quasi tot està, quasi tot, no, pràcticament funcionava només en anglès, i quan el varen deixar córrer així, es varen trobar que hi havia coses que no funcionaven massa bé en entorns multilingües. Doncs com nosaltres calia que resoldrem aquestes coses, després vam pensar, això és programa lliure, anem a col·laborar perquè la pròxima vegada que instal·lem Sakai o actualitzem una versió o el que siga, no ens encontrem una altra volta en els mateixos problemes. So, el que vam fer és això, donar el nostre treball a la comunitat perquè tot el món es veurà beneficiat.
Per tant, Sakai sorgeix de les universitats dels Estats Units, no?
Sí, va ser un projecte de, potser me deixi alguna, la Universitat de Michigan, Yale, Stanford i no me'n recorde. Encara que la Carnegie Mellon Foundation o no me'n recorde molt bé. Millor no dic res perquè me'n deixaré alguna. Encara que ara participe en universitats com el MIT, nosaltres, i per tot arreu del món, en Sud-àfrica...
Però que el seu origen, diguem, fa que en un primer moment Sakai només existeix en llengua anglesa, i en canvi actualment, gràcies al treball que s'ha portat a terme ací, doncs també hi ha versions en castellà i en català. Volia que ens parlaves de com s'aconsegueix. Com s'aconsegueix això? Com, quin treball
treballant
heu portat?
Molt. Treballant molt. Bé, és que és treballant molt. No sabria dir-te, bé, el que fem així és tu instal·les la versió general de Sakai i proves que la interfície d'usuari està en els idiomes que així són normatius, català, valencià i espanyol, i també anglès per als Erasmus, no? I si trobes que alguna cosa no funciona bé, notifiques a la Sakai Foundation, o en aquest cas a mi, perquè ara sóc l'encarregat de fer aquestes coses, i jo demane, o la Sakai Foundation demana als usuaris que ho esmenten, i ja està. I algú ho fa o no ho fa i em toca fer a mi.
Ah, o sigui que tu pots donar l'avís, però també et pot tocar resoldre el problema,
clar,
no?
Sí, clar, a veure, en una comunitat de programa lliure, així només és donar avisos, és col·laborar molt activament. Està bé dir, passa això, però hi ha voltes que només això que passa només t'afecta a tu o a un grup molt reduït d'usuaris, i com que la participació és voluntària, si ningú no ho resol, has de resolver-ho tu. Però és així, no...
Molt bé.
Vale, estem parlant del programari Sakai, però si no tenim mal entès, sabem que la UPB pertany a la Sakai Foundation, és així?
Sí.
Doncs ens agradaria que ens contares quin és el paper de la universitat en aquesta fundació.
Bé, la Sakai Foundation és la fundació que gestiona Sakai. Com que és una comunitat lliure i qualsevol pot pertanyer a la comunitat, bé, aquesta manera de funcionar, si no es posen una mena de regles o així, pot esdevenir en un caos. no? Pues el que ha fet la fundació és això, gestionar el, aquest programari. La participació de l'OPB com a membre pues suposa l'assistir als congressos que anualment s'organitzen.
Sí, perquè teníem l'any passat. L'any passat pot ser que...
Sí, l'any passat el congrés...
Va celebrar
el congrés
un
Europa,
perquè
sí,
cada vegada que obríem sí, la pàgina estava allí el congrés.
Sí, l'any passat... No, l'any passat no, aquest any...
Això, exactament, març, sí, el 2010, sí, exacte. Falles, sí. Sí, sí, sí,
sí. Sí, abans de falles.
Sí, és de veres, 3 sí, de març
no,
era
el,
o no?
Pensé que era el 8 o...
3-8, me n'ha anat
sí,
poquet.
Sí, una setmana, sí, per ahí.
M'ha anat poquet.
I sí, va ser així el congrés de Sakai a Europa. Uh-huh, sí. Uh-huh. Però n'hi ha, està el congrés mundial, que sol ser anual, uh-huh, el congrés europeu, que sol ser sí, també anual, encara que hi ha anys que no es celebren, perquè depèn de les dates. Uh-huh. I també anualment celebra el congrés espanyol, uh-huh, que aquest any serà el novembre en Barcelona.
Uh-huh. Ja teniu faena.
Sí,
ja
teniu faena. Sí, ahir varen tancar la convocatòria, que suposa que sortirà dilluns. Uh-huh. Però bé, no ho he quedat adelantat.
Aleshores té aquest paper?
Sí, a més de col·laborar en tot el que puguem, també col·laborarem activament en el programari, en el que uh-huh, el desenvolupament del programari, com he dit abans, i si nosaltres trobem un error, un bug que s'anomena, uh-huh, i el solucionem, contribuïm a la comunitat. L'adaptem uh-huh a la versió genèrica de Sakai, perquè clar, la versió de l'OPV, pues, de l'OPV és Sakai, però no és Sakai. Doncs aleshores depenent de l'eina o de la part de Sakai de qui siga, pues és la mateixa o no és la mateixa. El que solen fer és l'adaptem a la part general i col·laborem amb la comunitat.
Mm-hmm. Aleshores, David, a mi m'agradaria que em comentares un poc quina és la valoració que faries de la teua experiència del treball realitzat en la Fundació Sakai al llarg d'estos 6 anys.
La meva experiència? Bé, jo la valoré molt positiva. Jo crec que apostar per Sakai, per part de l'OPB, quan Sakai era un projecte que fa 4-5 anys estava prou obert, va ser molt, molt encertat. Uh-huh. Només perquè Sakai s'ha desenvolupat molt bé fins així, sinó perquè també estratègicament, de cara al prestigi que pot tindre la universitat arrel del món, ha sigut prou beneficiós. Mm. No? Doncs ara nosaltres som referència a nivell mundial i això és important. Perquè en un entorn tan internacionalitzat com el que estem, a l'educació superior, això pot atreure estudiants. Això és bo per a tots. I en quant al treball en una comunitat de programari lliure, oberta, on tens que col·laborar amb gent de molts països i, clar, cadascú pensa d'una manera, fa les coses d'una manera, t'enriquis molt com a persona i com a professional també. Mm. A mi m'ha agradat molt. Tens molt de treball perquè és molt dur per les nits estar allí. Perquè, clar, la diferència horària entre així i Estats Units... Doncs si, tu has de fer el que siga Perico de los Palotation, que he veït Obama, pues clar. Però no, jo, a mi m'agrada molt i l'esforç a mi sí que em compensa.
Mm-hmm. I dins dels Estats Units damunt hi ha diferents zones horàries, no?
Sí, clar,
si
no
és de
Califòrnia
encara és pitjor, no?
Sí, sí, sí. No, crec que si és de Califòrnia encara és millor, sí, perquè com són molts hores, quan tu t'aixeques, ells s'acosten.
Ah, és així, sí. Ja. O sigui, que coincidís millor, i si no, sí, ja no és la matinada, sinó que... A més, tu estàs més fresc, que ja està tot fet pols, sí, i tu estàs la merda. Cabeixa. Molt bé. Volia preguntar-te si l'equip que treballeu en aquesta tasca tan dura, no? Si el formeu només membres de l'UPB o també participen professionals d'altres universitats.
Bé, a veure, així a l'UPB treballem Raül Mengot, que és el que va començar en tot això, I després tenim a Àngel Nueda, que és un programador, i a dos becaris. Així, amb aquests recursos gestionem el que és Poliforma. Bé, després també està la gent del Centre d'Atenció a Usuaris, que és aquí li arriben els gregals, uh-huh. i ells els filtren, i si no saben resoldre perquè és massa complicat o perquè és una pregunta molt tècnica, uh-huh. aleshores no, ens arriben a nosaltres. M'arriba a mi i jo faig de brown dispatcher.
Així la de la cafeteria virtual, a qui li arribaria?
A mi.
Doncs jo en tinc una i a més van ser-hi per la setmana.
Jo ho estudiaré, però sí, però això no ho diré més antena. Que després tot se queda gravat. Boralo, boralo. Vale, que estava dient. Sí. Vale, doncs tot el que fem així ho fem amb aquesta gent. Després es portem molt bé amb les altres universitats que utilitzen Sacalla Espanya i han format el que s'anomena, l'anomenem consorci, però no és molt oficial, només som un grup d'universitats que treballem quasi en les mateixes coses i col·laborem molt activament en qualsevol cosa. Per exemple, jo ahir vaig estar solucionant o ajudant a solucionar una cosa a la Universitat Pública de Navarra, per exemple, una coseta. I aleshores també passa a l'inrevés, si nosaltres necessitem ajuda en alguna cosa que sabem que, per exemple, el de Navarra és especialista, el truquem i el que fa falta.
Hi ha moltes universitats a l'estat espanyol que utilitzen Sacai?
Doncs està, espero no deixar-me ninguna, la Universitat Pública de Navarra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Múrcia, la Complutense de Madrid, la Universitat Catòlica de Múrcia i jo crec que ja està bé. Després n'hi ha una empresa que s'està especialitzant en Sacai, que és d'ací a València també, que es diu SAMU, i jo crec que pense que ja està. No sé si me habré deixat alguna. Si me he deixat algú, per favor, no em castigueu.
Val, si ens centrem en els serveis que ofereix la plataforma, a banda d'aquesta proposta de la cafeteria virtual
tot
i
tot
això.
Tots els bons,
Doncs, quins són els serveis que disposa actualment la plataforma?
A veure...
N'has comentat alguns, el webmail i això, però...
Sí, Poliformat, les eines que oferís per a cada assignatura es poden classificar en dos grups. Les eines de... diguem que venen incorporades a Poliformat per se, que són les que incorpora Sacai, més algunes altres que hem desenvolupat nosaltres, i les que s'integren amb Sacai, que amb Poliformat. Que bé, són accessibles des de Poliformat, però realment no són a Poliformat, com pot ser el cas de Padrino o del webmail.
Que estaves comentant abans.
Tu només...
El que havia fet que fos compatible,
sí,
no?
Tu només tens un enllaç que et porta al lloc on siga l'eina, però no tens massa control. Dic massa entre cometes perquè tot està controlat.
Sí, però no,
però no,
la gestió seria
la gestió
compartida, podríem
banda,
dir,
sí,
per exemple.
Sí. Doncs, dintre de les eines que sí que són directament la Poliformat, com són les tasques, els recursos, els continguts,
qualificacions,
exàmens,
chat i fòrum.
Chat, fòrum, depenent del tipus d'assignatura que siga, tens una configuració per defecte d'eines o una altra. Per exemple, les assignatures o els cursos del CFP tenen un conjunt d'eines que tu pots triar, i les assignatures de grau o de reglada pues tenen una altra. En qualsevol cas, si tu necessites una eina concreta que no siga disponible per al teu curs, ho demanes al CAU, i si no hi ha cap limitació, perquè bé, així hem de considerar...
És allò que vam comentar per l'estiu, no? D'incorporar, per exemple, un apartat que fora... una eina que fora per tal d'enregistrar textos directament i que no hagueren de pujar cap programa. I
clar,
això me vas dir que ahir estaves estudiant-ho i que no...
Estem estudiant-ho, eh?
Esteu estudiant-ho? Que guai.
Jo, quan dic que vaig a estudiar una cosa, ho estudié de veritat.
No, moltes gràcies a tot l'equip.
No, de veritat,
que sí.
De veritat.
No, és que estaria molt bé.
Que no, que sempre diem que no, però no és veritat. Sempre estem ahí treballant i sempre quan diguem que estudiem una cosa, ho estudiem de veritat. Encara que, clar, com que són quatre persones per a donar servei a més de 40.000 alumnes i més de 3.000 professors, clar, és massa gent per a quatre persones.
No, a més, no. És que la proposta era això, la gent feia, si és que si estiguera, aleshores ja, clar, vas, t'enregistres o puges, i clar, tot és tan senzill.
Sí, clar, després, és senzill una volta que està
s'animen.
Fet.
No, però que com a mínim sí que t'ho comentaven, que no és sí, una sí. cosa que hagis dit, no, em sembla a mi que estaria bé, no, és una cosa que t'havien comentat els alumnes, que al cap i a la fi són els, sí. Els que realment et generen aquesta necessitat. Tu la pots pensar, però pot ser que no els apanyi, no? Però...
Sí, sí. Per a nosaltres la participació de la gent és molt important. Si qualsevol té una suggerència, se pot enviar-la al CAU i jo promet que s'avaluarà quan puguem. Però,
quan puguem, sí.
Però s'avaluarà. I si pot fer-se, es farà. Però clar, ha de passar un procés de... Perquè clar, pot ser una cosa parega molt simple, però tècnicament no siga tan simple. Doncs... hem de planificar tot molt bé. Ja hem de tindre molta cura en el que fem i en el que dim.
Bé, Poliformes inclou una sèrie de bastant diversa de serveis i suposem que n'hi haurà alguns que s'utilitzaran més que alguns altres, no? Volíem, quins són aquests que s'usen més, no?
Bé, això depèn molt de la assignatura concreta i dels professors i dels alumnes. Hi ha assignatures on, per exemple, el xat s'utilitza molt, altres no tant. Recursos pot ser siga la més utilitzada per penjar la documentació del curs. Continguts també s'utilitza molt, però no sabria dir-te. És que depèn molt de l'assignatura concreta, doncs no podria dir-te... Aquesta eina és la més utilitzada. Jo suposo que serà recursos.
Jo perquè, crec que també, no?
Perquè qualsevol pensa... Quasi tot el
sí,
món
pensa
PDFs o...
Just quan estàvem preparant, mirant les preguntes i tot això, a veure com, quines coses ens comentàvem, estàvem comentant això, que molts professors, molt de professorat sembla que l'eina de recursos és, clar, et permet penjar de tot. I clar, ho puges amb el límit que tenim, no? Perquè n'hi ha un límit per al que són els àudios i per a també els vídeos, aleshores, i per a tots els continguts de PDF i tot això, no? Si no recordo malament.
Sí, sí.
Però clar, pots penjar tantes coses que pots anar completant tot el que tu dius a classe o veus alguna cosa que t'interessa, mireu, si us avellix, mirar-ho i completar aquesta informació amb això que hem trobat o això que jo he vist que us pot ajudar. I clar, l'eina de recursos dona moltes possibilitats. I sí, és veritat que els alumnes comenten moltes vegades que se sorprenen que en els cursos de valencià doncs, pràcticament utilitzem totes les eines de què disposa. No? Per exemple, a mi em deien, estem utilitzant per primera vegada els fòrums. En tota la carrera no l'hem utilitzat. Era simplement per a doncs, exàmens, que sí que en fan, això sí que ho hem comentat amb el professorat. El professorat valora molt la part d'exàmens, perquè són examen tipus test, per exemple. Després, el correu intern també. Està molt interessant. I després, recursos. Jo trobo que aixes tres eines... Després, sí, jo trobo que era anuncis també, o sigui, anuncis, correu, recursos i després...
El calendari també.
El calendari, però el que era chat i fòrum, per exemple, les tasques, n'hi havia que sí, n'hi havia que no, perquè clar, implica la correcció, i la correcció, doncs, si són grups de més de 40 persones, que era el meu, jo puc parlar des de la experiència, ja... són molts textos per corregir en pantalla. Si ho vols fer tot, amb totes les possibilitats que t'ofereix la correcció, que són fabuloses i magnífiques, perquè, clar, envies una tasca, tens el teu text, tens la correcció, pots tornar a reenviar les correccions que pugui fer l'alumne respecte al que li ha dit el professor, tu li ho tornes a enviar i ell té tot l'historial, podríem dir l'historial, David, tot l'historial de textos i de correccions, i s'ho pot mirar en qualsevol moment. I, clar, ahir veus realment com progressa la persona si s'assabenta, si no ho entès i clar, això, abans si ho volies fer ho havies de fer en paper, que era el que comentàvem
sí,
ahir és, però has de posar-te molt en la cosa o sigui,
jo puc parlar com a alumne perquè jo l'any passat vaig cursar el superior així I Carme, la professora, sí que estava molt interessada en utilitzar Polyformat. De fet, quan se va assabentar que jo era Polyformat, em va preguntar, bueno, li ho va dir jo, i sí que em va preguntar-me i encara em pregunta com fer l'ús de Polyformat, perquè ella ho veu molt bo perquè, per exemple, el correu intern o les tasques són una manera de veure, són exercicis d'escriptura, de redacció.
I d'expressió oral, en el meu cas, en d'expressió oral, deixaven l'arxiu i ho podia escoltar, ho tornaven les correccions i va estar fantàstic. La gent que no havia pogut assistir a grups de conversa tingui aquesta possibilitat.
A mi em pare una eina molt bona per aquests casos.
Sí, en aquests casos jo també ho veig molt bé. Una altra cosa és la correcció. La correcció de vegades... Ja.
I es podria cobrar un videochat ahí, també?
Un videochat? Com una eina de videoconferència?
Sí.
Sí, de fet, no sé si això hauria de dir-lo.
No ho digues.
Però ja ho diré.
Ah, això...
Estem treballant... Estem treballant per integrar una eina de videoconferències a Calle, a Polyformat, encara que no sé exactament quan la lliurarem, perquè és un projecte molt complex i no sé, encara estem fent proves. Van clar, bé, però aquestes coses... A nosaltres, a la SIC, encara que es trigui més en lliurar una aplicació... Això són queixes moltes vegades. Ens agrada fer les coses molt bé i provar les coses molt bé i fer un munt de proves per estar segurs de que quan tu poses el que siga a producció, això no fallarà. Perquè, només perquè la imatge que dona és pèssima, patètica i molt trista, sinó perquè també, clar, si tu estàs provant les coses i tu et dones compte de que això funciona mal, només et dones compte tu i és una, diguem, com un regal que tindrà. Però clar, si tu poses la producció i saps que tens a 40.000 persones provant una eina, per el mateix error, per la mateixa errada, t'aplegaran 40.000 gregals. Doncs, en qualsevol cas, a nosaltres ens agrada provar molt bé les coses i és el que tractem de fer sempre. Per això no sé exactament quan sortirà l'eina de conferència. No crec que trigui molt, però no sabria dir-te.
A més, jo recordo que em sembla que em va atendre Susana.
Sí.
Navarro, és?
Navarro. Sí, Navarro.
I me digué això, que s'estava treballant en aquesta eina, perquè jo li comentava com per tal d'enregistrar-se. I aleshores em va dir, mira, estem treballant en una eina que també et pot servir i aleshores és millor perquè és cara a cara.
Sí, també estem treballant en una versió mòbil de Polyformat, però...
Clar. Versió mòbil?
Sí, que pugues accedir des d'un telèfon mòbil, des d'un iPad o un iPod, aquestes coses. Però està encara... Jo suposo que Isa...
Està al bressol, encara.
Sí. No, Isa està quasi a punt, però bé, jo públicament no dic res, ara que no m'escolta ningú.
No. Vale. Val, a veure, estem parlant de Polyformat i jo trobo que és una pregunta que li va molt bé. Veiem, però fluixet. Veiem que esteu en contínua optimització en l'eina. Aleshores,
sí.
Trobeu vosaltres que això sí que realment potencialitzarà eixa no presencialitat a les aules. Sempre complementant la presencialitat, però la potenciarà, no? Pel que comentàvem abans, poder estudiar, per exemple, a Estocolm, doncs poder estudiar des d'Estocolm a València,
també,
per exemple.
Mateix, sí, a veure, jo crec que l'utilització d'un campus virtual depèn molt de l'estratègia educativa de la institució. Hi ha institucions virtuals, com pot ser la UNED o la VIU, que la universitat aquesta similar a l'Oberta de Catalunya que va obrir així, crec que era l'any passat. N'hi ha institucions que utilitzen la virtualitat com a complement de la educació presencial, com és aquesta, encara que així hi ha titulacions i cursos que només són virtuals. I n'hi ha institucions que no utilitzen la virtualitat per a res.
Ja.
Pobretes.
Home, és clar que tal com està presentant-se has de tenir com a mínim doncs això, cursos que puguen ser assignatures que puguen ser combinades clar. Com a mínim, per no deixar la deixar passar l'oportunitat d'integrar-ho. Després que desenvolupes més o menys, però com a mínim integrar-ho i saber, i tindré això, i després desenvolupar-ho, val, però no agafar-ho, deixar-ho passar...
No, jo penso que els extrems no són mai bons. Doncs una educació totalment virtual, depenent per a què, pot ser siga bona, pot ser no siga bona. I una educació totalment presencial, pot ser estigués despreciant els beneficis de la virtualitat o pot ser no. Depèn molt del que tu vagis a donar i com tu planteges el procés formatiu.
Mm-hmm. Ja, tens el perill de deixar passar el tren, no? I després haver sí. de pujar ja quan...
No l'agafe ja.
Exacte. Ja de malament...
Ni que siguis triatleta ni res. No.
Bé, jo volia preguntar de quins creus que són els avantatges per a l'alumnat a l'hora de treballar en una plataforma com Polyformat.
Puf, a veure, el primer jo pense que és la llibertat. Només la llibertat d'horaris, com que tu tens el contingut o el contingut al campus virtual, pots accedir a ell quan vulguis. Mm. Encara que, per exemple, el chat o diguem unes altres eines, o la videoconferència o el videochat, que sí que són activitats, diguem, síncrones, mm-hmm. Que cal una interacció directa entre exacte. Els professors i els alumnes, encara que no siga directa física, sinó directa virtual, és la llibertat d'horari. Tu, si tu no vols anar a classe perquè siga, perquè estàs més còmode a casa estudiant...
No vols i no pots, perquè no de vegades no les pots, persones clar. Estan treballant al matí i gràcies a tot aquest campus poden estudiar.
Jo no anava molt a classe perquè preferia anar menys al gimnàs, a córrer o a la piscina, però bueno, a la biblioteca. Ah. I a la biblioteca. Doncs, com havia de compaginar els estudis amb els entrenaments, jo no m'agradava molt anar a classe, només anava quan calia anar perquè el professor passava llista o perquè la matèria era molt complexa i jo només jo a soles no havia manera d'aclarir-me o el que siga, no? Clar, quan jo estudiava, mare meva, que veig que soc. Aquesta pena d'eines no existia.
Bueno, això és desposaïda, eh? Tampoc.
Sí, desposaïda.
Això pot ser com a molt, farà 5 o 6 anys.
No, un pas més.
Bueno, sense comentar.
Bé, quina era la pregunta?
No, que els avantatges que troben els alumnes.
Sí, doncs la llibertat d'horaris, també la llibertat per expressar-te, per el que diem abans, que si potser si eres tímid et dona...
La impunitat.
Sí, preguntar-te... No la impunitat, perquè tot es queda enregistrat, doncs si tu li dius al professor pi, això es queda enregistrat i jo puc dir-te assegut aquest alumne que ha escrit això o el que ha fet aquesta... Tot es queda enregistrat. Per això, quan algun professor diu ha desaparegut el contingut màgicament, jo no he tocat res, jo no he borrat res. No, que jo sí que ho sé. No digueu mentides, que jo ho sé tot.
Sí, en el registre d'estadístiques està... I on no ho veiem nosaltres.
En la part oculta de Polyformat.
Ah, jo ho veig tot. Té una part oculta.
Ui. Així que no digueu mentides, que jo sé si de veritat algú ha esborrat alguna cosa o no, encara que moltes voltes...
Accidentalment,
parla, sí. No, ni accidentalment ni sense accidentalment. Moltes voltes jo sí que sé, la veritat. En fi, que
intrigant, el mateix...
no? Sí, podria escriure un llibre. Un llibre, mira, el proper llibre serà les històries de Polyformat o alguna cosa així.
La història oculta de Polyformat.
La història oculta.
Oculta, i
sí, sí.
Bé, David, ja per acabar... A banda de la versió mòbil de Polyformat que ens has comentat i del videochat, no, que sembla que està en marxa, no? Està coent-se, diguem-ne. El pròxim pas, teniu alguna cosa més prevista? Quin serà?
Uf.
Bueno, això ja n'hi ha prou.
Sí,
ja n'hi ha prou.
El cafè, la cafeteria virtual. Sí, a veure si este cap de setmana ho estudia i el dijous...
Este cap de setmana descansa.
No, no, jo no descanso mai.
Ui, mare.
Ell pren cafè.
Jo pren cafè.
Virtual.
Es que n'hi ha un munt de projectes que estem avaluant. No va a salir ningú perquè si no algú dirà jo vull que este primer, jo este primer i este primer. Així que, perdoneu-me, però...
Les prioritats les fiqueu vosaltres.
No, però és molt important que estigueu sí, molt en contacte sempre, amb nosaltres estem, per tant, sí. Bueno, amb els sí, usuaris per tant de saber...
Sí, el que vulgueu, és clar, poder anar al CAP o fer un gregal que nosaltres avaluem absolutament tot. Paciència. Sí. Però sí, després, clar, ja que comprendre que hi ha moltes coses que pareixen una trivialitat, però tècnicament són molt difícils d'abordar i no tenim els recursos suficients per a fer-ho. Uh-huh. Ja m'agradaria a mi poder fer-ho tot.
Som un bon equip, però si fos sí, un mes, mare meva.
Som molt bons i jo estic molt content en el en com treballem i en la gent amb què treballe. I, però clar, m'agradaria que en compte de 4 persones fórem 50 i clar, si fos així podíem fer quasi de tot. Segurament hi hauria un telescopi connectat a Polyformat per a controlar el Hubble i tot, però com no pot ser no pot ser.
Idees no us en queden
no,
ahí
no. Ja et dic jo que hi ha moltes idees
sí,
ahí
ja ho veiem, ja.
Al forn, però clar, el que no tenim són recursos.
Mm-hmm. Moltes gràcies, David.
No, jo torno quan vulgueu.
Estarem en contacte perquè de segur que tenim molta feina per a tu i per a tots companys.
Espero que la feina siga així i no agregar.
Bé, serà compartida, segurament.
Moltes gràcies.
I a continuació escoltem Obrim Pas, el grup valencià que es formà el 1993 i que destaca per la barreja d'estils.
Deixa veure el sol. Soc del sud i el meu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el nord. Del sud, la terra dels enganys, la terra d'amargors que sempre assequen plors. Soc del sud, país que ja no hi és, que s'amaga del temps dins el cor de la gent. Soc del sud del meu cor, soc del sud del meu món, soc del sud del record d'uns països sense nom. Soc del sud dels sentiments, soc del sud de les arrels, soc del sud i porta els ulls llàgrimes de lluita i futur. Lord.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Del Sud, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat als termes compostos inici de sessió i correu brossa. Dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb David Roldán. Tot seguit, escoltem les frases que ens llegeix Toni.
No he pogut consultar els documents que m'has enviat perquè he tingut problemes per a iniciar la sessió. Les universitats han desenvolupat diferents sistemes de seguretat per tal de reduir al màxim l'arribada de correu brossa.
Pel que fa al terme compost d'inici de sessió, és l'equivalència que s'ha donat al substantiu anglès login. Aquest terme s'usa en el context de la informàtica i es refereix al procediment que permet la connexió a una xarxa o un sistema operatiu o l'obertura d'una aplicació. Generalment, per a l'inici de sessió, cal introduir un nom d'usuari i una contrasenya a l'ordinador. L'equivalència anglesa logon es tendeix a utilitzar en l'àmbit de sistemes operatius Windows i l'equivalència login en Unix. Recordeu que en valencià direm inici de sessió en comptes de l'anglicisme login. Quant al terme de correu brossa, és l'equivalència que s'ha donat al substantiu anglès spam. Es refereix al conjunt de missatges electrònics indesitjats, generalment de caràcter publicitari i sovint sense interès per al receptor, que s'envien indiscriminadament a un gran nombre d'internautes. Recordeu que en valencià hem de dir correu brossa en lloc de l'anglicisme spam. I ara continuem recollint frases que solem dir, però en aquest cas volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Toni, us la llegeix.
Cuando empezó a llover, el público asistente al concierto al aire libre se dispersó buscando un refugio a salto de mata.
De segur que la utilitzem, però nosaltres us la diem ara com es diu en valencià. Toni, quan vulgués.
Quan començà a ploure, el públic que assistia al concert a l'aire lliure es dispersà, buscant recer, cames, ajudeu-me.
Aquesta frase, cames, ajudeu-me, es diu per a indicar que algú fa alguna cosa molt de pressa. També es pot dir cametes en valguen.
I ara escoltem Sau, un grup pioner de rock català que va estar actiu des del 1987 fins al 1999, quan el seu cantant i compositor, Carles Sabater, va morir.
Ja no sé quants dies fa que estic així. Tenim la veu, les mans al cap, he de dormir. Fos com una espasa batallant el meu passat. He quedat descalç com un únic futur, no em veig en els miralls. I m'han quedat els ulls en blanc de soledat. Sóc un covard però avui tindré cor de soldat. Oh, les nits que mai s'acaben, els dies són més curts quan estigui lluny de casa, sense projecte, sense tu. Canviarà la meva roba, el meu nom, el meu cabell. Em donaran una arma blanca, roba verda i un fusell. Vinga, que s'ensorri això! Per meditar, ei, no em pegui, no em escut per meditar, no em pegui, no em escut per meditar, no em pegui, no em escut per meditar. We'll be right back.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat No he nascut per militar, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. Avui, en la secció Preguntant es va a Roma, continuem el recorregut per les comarques més septentrionals del nostre país, de la mà de Joan Fuster i el seu viatge pel País Valencià. I aquesta setmana toca Morella, Santa Maria i el Castell. Toni?
La primera cosa que s'ha de veure a Morella és Santa Maria. Si entrem en la ciutat pel portal torrejat de Sant Mateu, un carrer estret i llarg, rampant amb més de 300 graons, ens deixarà enfront d'aquella església, la principal, basílica. Els tècnics la consideren com el millor temple gòtic del País Valencià, i ho és. Una primera particularitat interessant de la seva fàbrica és el fet que les dues portalades són contigües. La llegenda vol que les afeiçonaren dos pedrapiquers, pare i fill, rivals en la seva professió, els quals competiren ací i deixaren les seues obres juntes, en el mateix mur, per a facilitar-ne la comparació. La porta de la dreta, dels apòstols, és més àmplia i monumental. L'altra porta és anomenada de les Verges, tal vegada més tardana que la dels apòstols, però acurada com aquesta en tots els detalls decoratius. En els bons temps de Morella, quan errava per aquestes terres el Papa Luna, va celebrar ací els seus oficis de pontifical i una vegada, el Summum, en presència del rei Ferran d'Aragó i amb el sermó a càrrec de Sant Vicent Ferrer. Va ser segurament el dia més sumptuós de Morella. No estarà de sobres que pugem al castell. El seu desmantellament actual no ens impedeix adonar-nos de la calculadíssima eficàcia que durant segles hagué de tenir aquesta obra d'enginyeria militar. És fama que solament dues vegades ha estat vulnerada i encara aquestes dues, l'una, llavors de la Reconquesta, per traïció dels de dintre i l'altra, en temps de Cabrera, per l'ardit d'un soldat. Mai, doncs, per la força. El castell és per al turista una magnífica talaia sobre Morella i el seu terme. Es pot contemplar la ciutat des de les barbacanes, veure Santa Maria amb una perspectiva millor, els carrers paral·lels en semicercle, com un ventall obert, el tràfic de les gens, l'anell d'una plaça de bous que fa pensar en el pintor Solana, i, més enllà dels murs i dels bastions, el paisatge ondulat, pujols i moles, camps eixarreïts, la límpida tristesa de l'amfiteatre muntanyós de l'horitzó.
I la pregunta d'aquesta setmana és: a quina època es començà la construcció de l'església de Santa Maria de Morella? Repetim la pregunta: a quina època es començà la construcció de l'església de Santa Maria de Morella? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us demanàvem de quina comarca és capital Morella. I la resposta correcta és: Morella és la capital de la comarca dels Ports. El nom complet de la comarca és Els Ports de Morella. Morella no forma part, a pesar del que sovint es diu, del Maestrat. Com explica Fuster, Morella no va pertànyer mai a l'Orde de Montesa, ni estigué, per tant, subjecta al seu mestre. El territori del mestre de Montesa era el Maestrat, sinó que va ser ciutat de la corona. La descurança dels cronistes de les guerres carlines contribuïa a confondre les dues comarques veïnes. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Sílvia Morell Parra. Sílvia, pots passar pel Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera. Thank you. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I us volem comentar que mai no és massa tard per a formar-se i la formació en línia ens ho facilita a tots.